Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat tu tries.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Llegir per fer llegir. Aurora Díaz Plaja.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem l'equip que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa d'aquesta setmana explicant-vos que aquest any 2018 es commemora el 150è aniversari del naixement a Cambrils del cardenal Vidal i Barraquer, qui fou arquebisbe de Tarragona entre els anys 1919 i 1943. També s'escau el 75è aniversari del seu traspàs a Friburg, a Suïssa, els 40 anys del retorn de les seves despulles a l'arxidiòcesi i els 100 anys del seu nomenament com arquebisbe de Tarragona, entre d'altres efemèrides. Per tant, des d'ara i fins l'any 2019 celebrarem l'any Vidal i Barraquer i una comissió organitzadora en la qual hi ha membres representants de la família Vidal i Barraquer, com també de l'Ajuntament de Cambrils i de l'Arquebisbat, donarà a conèixer la seva persona i posarà en valor la tasca del cardenal de la Pau. D'entre les activitats organitzades hi haurà conferències, taules rodones, exposicions i celebracions religioses, tant a Cambrils com a Reus o Tarragona, entre d'altres poblacions. El dia 5 d'octubre, coincidint amb els 150 anys del bateig del cardenal, el senyor arquebisbe presidirà una missa solemne a la parròquia de Santa Maria de Cambrils. D'entre les iniciatives, s'ha posat en marxa un web que es pot accedir a través de la pàgina cambrils.cat amb tota la informació del cardenal Vidal i Barraquer, que aviat incorporarà documents inèdits del fons familiar i documentació del Vaticà que actualment està treballant l'arxiver municipal Pedro Otiña. Canviem ara de tema per escoltar el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona per aquest diumenge, dia 20 de maig. En aquest cas, fa referència a la trobada de joves de Catalunya i Balears, que cada 3 o 4 anys se celebra en la festa de la Pentecosta. És l'aplec de l'Esperit.
Déu vos guard. Aquest cap de setmana, solemnitat de la Pentecosta, té lloc al Tortosa el 12è aplec de l'Esperit. L'aplec és una trobada festiva per a compartir, animar-se i festejar junts diversos motius de la vida quotidiana. Catalunya és una terra on se celebren molts aplecs de tota mena, gastronòmics, esportius, de sardanes, però molts són promoguts per l'Església per a celebrar diferents festivitats religioses en santuaris, ermites, festivitats patronals, de moviments, etc. Recordo els aplecs que se celebraven al meu poble al maig, davant l'ermita de la Mare de Déu, o per Sant Pere, a l'ermita del mateix nom. Eren dies esperats, cadun amb el seu estil i tradicions, però no hi faltava la missa i el menjar campestre familiar. Els 12 aplecs de l'Esperit que s'han celebrat fins al moment han estat convocats pels bisbes de Catalunya que, organitzats pels seus delegats de pastoral de joventut, reuneixen joves i adolescents en una celebració comunitària i festiva. Cada un d'aquests aplecs s'ha celebrat en un lloc diferent i cada una amb un lema i enfocament també diferent. Per assenyalar els últims, en els quals he pogut participar directament, a Tarragona l'any 2007 amb el lema Marcats per l'Esperit, a Terrassa el 2010 amb Vosaltres cada dia, a Banyoles, Girona, És el Senyor, i aquest any a Tortosa el lema és Crist és la vida. Aquest lema està inspirat en el riu Ebre, que passa per aquesta ciutat. De la mateixa manera que l'aigua del riu genera vida pels llocs per on passa, creiem que Crist ha de vertebrar i donar vida als joves de les nostres diòcesis. El missatge que es vol transmetre als joves és afirmar la importància que l'Espírit Sant vol tenir en la seva vida de fe, amb especial referència al baptisme i a la seva identitat de batejats. Durant molts mesos s'ha anat preparant aquesta gran trobada amb els joves. S'han tractat temes relacionats amb el lema que l'aigua és vida, sense la presència de l'Espírit la fe no pot convertir, no es pot convertir per a molts joves en un conjunt de tradicions i normes sense ànima. També pretén ressaltar la set de Déu que nia en el cor de tot jove, així com la força de l'Espírit Sant, que com l'aigua té força per impulsar l'anunci de l'Evangeli als joves. I igualment que els sediments que aporta el riu s'ha reflexionat sobre què poden aportar els joves per a transformar el món. Aquest dissabte i diumenge s'està duent a terme a Tortosa aquest 12è aplec de l'Esperit. Preguem perquè l'Esperit Sant ajudi els nostres adolescents i joves a viure el seu compromís cristià. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge de Pentecosta correspon al capítol 15 de l'Evangeli segons Sant Joan, versets 26 i 27. I com fem cada setmana, l'Evangeli anirà acompanyat del comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar. Es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres».
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El diumenge 20 de maig celebrem la presència de l'Esperit Sant en l'Església. Les lectures que actualitzem en nosaltres des de la vigília a la diada de la Pentecosta ens ofereixen el camí alliberador que porta de la uniformitat legalista a l'amistat amb Déu i dels resultats de les guerres i baralles a la pau de Déu.
Ens obren els ulls per a capgirar els nostres gemecs i els de tot l'univers creat i trobar la fertilitat dels rius que neixen de la fe en Jesucrist, el nostre amic, que ens ensenya tot el que ha sentit del Pare i ens ofereix tota l'eficàcia de l'Esperit Sant.
En comptes de la Torre de Babel, obra de la imposició i violència humanes, tenim Déu a la muntanya oferint-nos reialesa, tracte sagrat i saviesa, per a reconstruir els enderrocs, conduir els nostres passos pel camí de la resurrecció i alegrar els entristits.
L'Esperit Sant ens ofereix tots els seus dons. El Papa Francesc ens diu: «Les institucions eclesials, comunitats de base i petites comunitats, moviments i altres formes d'associació són una riquesa de l'Església que l'Esperit suscita per evangelitzar tots els ambients i sectors. Moltes vegades aporten un nou fervor evangelitzador i una capacitat de diàleg amb el món que renoven l'Església. Però és molt sa que no perdin el contacte amb aquesta realitat tan rica de la parròquia del lloc i que s'integrin gustosament en la pastoral orgànica de l'Església particular. Aquesta integració evitarà que es quedin només amb una part de l'Evangeli de l'Església o que es converteixin en nòmades sense arrels.
El text de l'Evangeli ens convida a fer efectiva en nosaltres la promesa de Jesús, que ja és amb el Pare i amb el Pare entrat per la porta de l'amor a fer estada en nosaltres.
El text de l'Evangeli de Joan ens convida a actualitzar, com a promesa de Jesús, la presència en nosaltres de l'Esperit Defensor que ens guia cap a la veritat sencera. L'acció de l'Esperit Sant en nosaltres ens transformarà en testimonis de Jesús, i així, amb la seva ajuda, podrem experimentar l'amor, la validesa i la força de tot el que ensenya l'Evangeli.
La República Democràtica del Congo s'enfronta a una crisi sociopolítica que està empitjorant cada dia que passa. Aquesta crisi és una conseqüència de la mala gestió pública que afecta el país des de la seva independència. La inseguretat, l'atur, l'alt índex de pobresa o l'augment accelerat de la població sense el desenvolupament d'infraestructures socials bàsiques són alguns dels problemes als que s'enfronta la seva capital, Kinshasa, amb uns 12 milions d'habitants, aproximadament. Ens ho explicava fa uns mesos en una entrevista la mateixa Isabel Correig, missionera diocesana que porta prop de 50 anys allà.
Doncs actualment estem molt malament. I és com un disc ratllat. Jo, amb tots aquests anys que fa que estic allà al Congo, sempre pensant que hi hauria una millora, que hi hauria una esperança. Però el Congo, perquè és tan ric, doncs cada vegada hi ha més conflictes. I puc dir que la pobresa que vivim al Congo és deguda a la gran riquesa del país. Ho té tot. Té totes les condicions per l'agricultura, té tota classe de rius, de muntanyes, és com un derrotxe de geològic allà, i moltes mines. I entre les mines hi ha la del coltan, que és amb el que es fabriquen tota la... els telèfons, ordinadors... Llavors venen els de fora, provoquen guerres tribals, persones de diferent tribu que vivien molt bé junts. Venen, els fan barallar, i mentre es barallen aprofiten per anar traient aquests minerals. I jo, que estic mirant les notícies cada dia del Congo, doncs cada dia hi ha coses. Hi ha motines, hi ha tota classe de sublevacions, perquè la gent no està d'acord amb això. Políticament és una crisi molt forta. Socialment és el que està més castigat, perquè per començar, de classe social, de classe mitjana, és el que hi ha menys, que és la classe que fa evolucionar el país. Si no tenim el gran cono de dalt, que és molt petitet, amb unes grans riqueses, poques persones que tenen molta riquesa, i després tot el que més és un paro disfressat.
Una altra conseqüència de l'empobriment de la població és el nombre cada vegada més alt de pacients que no poden accedir a l'atenció mèdica adequada. Davant d'aquesta situació, la missionera diocesana Isabel Correig, amb el moviment Ecolo y Abondeco, poble de la fraternitat, està impulsant un projecte d'atenció als malalts indigents de l'Hospital Públic Mama Yemo de Kinshasa. Aquest servei està organitzat per la Congregació Missionera de les Germanes de la Immaculada Concepció de Maria i no rep cap subsidi de l'Estat ni de l'Ajuntament. Funciona bàsicament amb donacions. Del 10 al 14 d'aquest mes de maig, l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, acompanyat d'un grup de persones de la diòcesi, ha estat en visita pastoral a Kinshasa. Després de Ruanda, aquesta és la seva segona estada a l'Àfrica. Aquesta ha estat la seva impressió.
Bueno, sens dubte, anar a l'Àfrica és rebre molt més del que un pensa que pot donar, no? I això és el que m'ha passat aquesta vegada d'una manera molt intensa, no? Realment hem vist moltes coses, han sigut 4 dies molt intensos, perquè han sigut pocs dies, però molt intensos, i jo crec que em porto d'allí l'experiència de que realment els missioners, els nostres missioners, els que estan a tot el món, fan un treball extraordinari, són un signe de la presència del Crist en el mig del món, no poden arreglar tots els problemes, sens dubte, que són molts els que té l'Àfrica i que hem de pregar perquè es trobin polítics i es poden persones que puguin aixecar aquests països, perquè se'ls veuen molt enfonsats, però el que fan els nostres missioners realment és sempre els més difícils, els més exclosos, els últims. Per tant, vens amb, no sé, amb molt emocionat i amb un veient que certament el que s'està fent és molt important.
Acompanyant el senyor arquebisbe també hi ha anat la delegada diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies, Ana González, i el cap del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat, Santi Grimau. I avui els tenim tots dos aquí a l'estudi perquè ens puguin explicar aquesta experiència. Benvinguts.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
El motiu principal d'aquesta visita ha estat, com dèiem, el projecte d'atenció sanitària a persones indigents a l'hospital. Què en podem explicar d'aquest projecte? Què han vist?
A veure, l'any passat, el 2017, Isabel Correig, ara últimament ve cada any, aproximadament. Llavors ens va portar aquest projecte d'acompanyament, sobretot a indigents. De fet, a veure, va ser una oportunitat de recolzar un projecte missioner que encarna, jo crec que l'aspecte més humà i social de la caritat. I té molt a veure sempre en aquest compromís des de l'any jubilar, d'estar al costat, sobretot a realitats missioneres, que també per nosaltres és com una continuïtat i una corresponsabilitat. Mm-hmm. Bueno, el que vam veure, no, Santi, va ser un deterioro d'un país, no?, que cada vegada, amb tot el problema socioeconòmic, cada vegada resulta més difícil ajudar els pobres. Fins i tot els que aconsegueixin ser hospitalitats al servei d'indigents.
Per tant, vam poder visitar allà...
Sí, vam visitar l'hospital, per mi, i crec que per tot el grup, va ser el moment més dur de la visita. Veus el que estava dient l'Anna fa un moment, veus el patiment de la gent, veus el poc valor que potser se li dona a la vida, i veus que... Bueno, tal com vaig dir en el seu moment, en una petita reunió de grup que vam fer allí, també vam donar una miqueta de llum, no? El fet de que una gent de color blanc vagin a visitar els malalts, per ells això els hi sobta molt. També vaig veure, a part de tot aquest sofriment, també vaig veure el fet de que l'Església es fa present allí, de que dos bisbes, un blanc i un negre, o de color, estant amb els malalts, bueno, el que vius és realment impressionant, no? Si per donar-li una carícia a una persona la fas 10 segons contenta i la fas que se n'adoni compte de que ella existeix a aquest món, pues l'objectiu és bo, no? Però evidentment fa falta molta ajuda perquè el que es veu és realment molt, molt comprenedor.
Quins actes han tingut allà? Quin programa han anat seguint durant aquests dies?
Bueno, aquests dies va ser, de fet, 3 dies, pràcticament, perquè van marxar el 10 i el 14 ja tornaven. Bueno, en tot moment vam estar acompanyats de la Isabel Correig i de Monsenyor Philip Nikiere, que bueno, en aquest moment és bisbe emèrit d'Inongo i és un dels fundadors, juntament a la Isabel, d'aquesta associació Ecoloya Bondeco. Bueno, un dels dies vam visitar també el cardenal de Kinshasa, Monsenyor Laura Monsigo, també el senyor que es va poder saludar els pares del seminarista, Robert Ottawa, que és de Kinshasa, i està al Seminari Interdiocesà a Barcelona. Crec que el dia bonic va ser el diumenge 13, que van conèixer tots els membres de Ecoloya Bondeco. De fet, va ser com un rebre'ns oficialment. La gent és com molt, molt, molt hospitalària, molt afectiva, i va ser emocionant, també. Van començar el dia a la parròquia, en la celebració de la missa, i durant aquesta celebració, el que en sí que... bueno, van compartir amb ells també una cerimònia de compromisos de 4 membres de Colo. Seria com uns vots perpètuos, no sé, de por vida. És un compromís... Ens va agradar molt sentir, no?, que el compromís de Colo i Abondeco és seguir Jesucrist en el seu estil de viure la fraternitat.
Suposo que han conegut la tasca que fa, no?, la Isabel Correig allà. Per ella també ha estat un motiu d'alegria, suposo,
sí,
no?, rebre també de força.
Sí, sí, sí. Feia temps, de fet, des de que vam visitar Ruanda, era un compromís que teníem nosaltres con les nostres missions de referència. Però, clar, la situació de Kinshasa políticament és com molt complicada. Isabel també té molts compromisos a nivell d'associació, de treball a l'arquebisbat, i de fet, viu molt tot aquest problema, no?, social. I sempre tenia una mica de por, no? Sobretot, clar, el que encapçala una mica aquesta visita és una visita pastoral, el senyor arquebisbe, i sempre patia una mica. Però aquest juliol, quan va venir, i pues, de seguida el senyor Arquebisbe va dir: escolta, Isabel, si esperem a que la situació se normalitzi, no podrem anar mai, i ens feia molta il·lusió, i sí, una vegada que van estar allà amb ella, pues, clar, va ser una alegria de compartir amb ella i de conèixer realment el que és el poble de la fraternitat i com viu en aquest camí, no?, de Jesús. És important, i sobretot és molt testimonial per nosaltres.
Veus la feina que ha fet amb les nenes que té allí, no?
Sí.
De la manera que són alegres, que demostren l'agraïment, sí, d'haver-los tret d'uns problemes que cadascú té la seva història, i n'hi ha que són molt dures, i veus que bueno, les seves cares, la seva alegria, les seves abraçades... es pugen al damunt, volen seure al damunt teu... bueno, pues veus que realment és una tasca molt difícil, jo crec, que ha fet la Isabel. A part de la situació política, per mi és el sol fet de ser dona, no? Ser dona en un lloc en el qual la dona no té...
Com un
paper secundari, i llavors dius, carai, l'esforç que ha fet aquí durant tots aquests anys... Es veu, no? I sobretot es va veure el diumenge, acabat per la tarda, amb tota la quantitat de gent que va vindre allí a fer la festa, etc. Es veu que realment ha tingut un fruit molt, molt gran.
Aquesta ha estat també la segona vegada per tots dos, juntament amb el senyor arquebisbe, que han visitat Àfrica. Com ho han viscut? Ha estat diferent de Ruanda, de fa uns anys?
A veure, la situació de pobresa dels dos països, pues, bueno, te'n dones compte que les fa pertanyen una mica a la mendicitat, no? El que passa que en aquest moment, a Kinshasa, nosaltres vam viure amb la pobresa. Vull dir, a Ruanda van estar nosaltres en una part més residencial, com si fos una escola, i llavors anaven, tornaven, però aquesta vegada hem estat amb ells. Vull dir, jo suposo que ho vius en primera persona i bueno, veus moltíssimes mancances. Però, bueno, la part més humana, jo crec que t'ajuda, sobretot, la part aquesta humana i social i de compromís, i sobretot de la Isabel en tota la seva normalitat, que no pots estar pensant ni comparant tampoc. Jo crec que són realitats de països molt diferents. Ruanda en aquest moment, jo crec que a nivell de govern se sent més acompanyada, i Kinshasa en aquest moment, Congo, pues, està com més abandonada políticament, i això ho hem viscut, no?, des de l'aspecte econòmic, educatiu, no?, que és bueno, portant una mica la població a la marginació, i fins i tot dins de la població hi ha aquesta exclusió social, no? Dins de la pobresa encara hi ha diferències també, no?, d'exclusió, i això és el que per nosaltres és greu.
Jo, amb els dos llocs que he pogut visitar, hi ha un canvi molt, molt fort, no? A Ruanda va ser la primera vegada, és més impressionant perquè és la primera vegada que vas a l'Àfrica, però aquí és el que diu l'Anna, que aquí realment has estat més al mig de la gent més pobra, no? Vam caminar molt poquet pels carrers, perquè no, per seguretat no hi pots anar, però vam fer una petita caminata amb l'Anna un moment, i realment veus que posat al mig de la gent que realment ho necessita, toca molt, no? Llavors hi ha molta diferència, hi ha una gran diferència, sí.
Doncs Anna González i Santi Grimau, els agraïm que hagin estat avui aquí explicant el seu testimoni,
sí,
d'aquesta vivència tan, tan colpidora.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies. Obrim ara el bloc de notícies fent-nos ressò del nomenament de Salvador Grané Terrades com a nou director de Càritas Diocesana de Tarragona.
Salvador Grané Terrades, nascut a Mataró l'any 1956, és pare de quatre fills i enginyer de formació. La seva activitat social l'ha desenvolupat principalment en el sector del lleure, d'infants i joves, i en el de la cooperació. Voluntari de Mans Unides i de Càritas Diocesana, ha estat des de febrer del 2017 el responsable del Departament d'Administració de Càritas Diocesana de Tarragona. En l'àmbit eclesial ha estat format a l'entorn dels salesians i de les comunitats de base, sent catequista de confirmació de manera continuada des de la seva joventut fins a l'actualitat. Salvador Graner substitueix a Francesc Roig Caral en la direcció de Càritas Diocesana, servei que ha exercit des de març del 2010. Francesc Roig continuarà com a president de Càritas Catalunya, càrrec que ocupa des de novembre del 2016.
I aquesta setmana s'ha celebrat la reunió número 226 de la Conferència Episcopal Tarraconense al Santuari de la Mare de Déu de Loreto. El secretari de la SET, Monsenyor Joan Enric Vives, fa un resum tot seguit dels temes tractats.
Hi ha hagut un parell d'institucions que han volgut explicar-nos, per exemple, els 60 anys del Centre de Pastoral Litúrgica que està celebrant, què estan fent, com ho han fet, aquests llarguíssims anys de treball, sobretot els darrers 50 anys, que és una institució molt important que ajuda amb tots els temes de pastoral litúrgica, com el seu tema, el seu nom indica, però que va més enllà que a Barcelona. Per tant, moltíssimes parròquies i després tot el treball que fan també en llengua castellana, moltíssimes diòcesis d'arreu del món que es beneficien dels materials, de tot el treball en molts i molts camps. I també han vingut els membres de Justícia i Pau de Tarragona, però també el president de l'Espanyola, que és un català de Barcelona fins ara, Eduard Ibáñez, que hem pogut copsar també i captar tot el gran treball, llarguíssim treball, durant 50 anys de Justícia i Pau, nascut concretament primer a Barcelona, després a tot l'estat espanyol, aquesta ara associació amb alguns llocs secretariat que diverses de les diòcesis de Catalunya fa un treball per la justícia, per la pau, pels drets humans, per la divulgació de la doctrina social de l'Església i en comunió amb aquest tan ric magisteri del Papa Francesc en aquests camps, doncs està ampliant molt els seus treballs i és un moment d'acció de gràcies a Déu per aquests 50 anys de treball d'aquesta institució que té una molt bona solera. També en aquests dies hem pogut captar de prop, no, palpar el que està fent Càritas Catalunya, aquesta confederació de les Càritas Diocesanes de Catalunya, i que de cara a l'administració és molt útil, serveix molt també per poder tenir una veu que suma les 10 càrites de les 10 diòcesis catalanes. El senyor Francesc Roig ens ha pogut explicar, diríem, el dia a dia d'aquesta institució, Càritas Catalunya, i també de la Confederació. Els reptes de present i de futur que tenen, tot el treball de transparència, totes les diverses activitats, accions, programes, i sobretot el gran nombre de voluntaris i el gran nombre de serveis en els quals estem compromesos. I després vam poder, al vespre del primer dels dos dies que hem estat reunits, vam poder visitar una institució que també recolza molt tota la Conferència Episcopal Tarraconense, que és SECAS, la fundació que està al servei de recuperar persones, ajudar-les amb drogadiccions. En concret, a Tarragona, SECAS, la Fundació Sense Cadenes, hi té un centre molt ajudat també per la diòcesi que ajuda el grup femení, persones, dones joves, dones més madures, que necessiten un ajut, un acompanyament per poder sortir-se'n del món de la droga. I es fa un servei que famílies i també les persones que reben aquests tractaments agraeixen tantíssim, en col·laboració amb Sant Joan de Déu, amb altres institucions que ens donen recolzament i que és molt important a Barcelona i també a Tarragona, on són ja els centres. I és una obra que ve del mateix Concili Provincial Tarraconense, que vam quedar els bisbes en aquell moment com un compromís del Concili, que seria una institució que continuaríem recolzant com així és.
Doncs amb aquesta secció posem punt i final al programa El Campanar d'aquesta setmana. Us recordem, com sempre, que al web esglesiadetarragona.cat hi trobareu tots els programes penjats, tots els podcasts que podeu escoltar, descarregar o bé compartir. Res més, tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.